Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem fent un cop d'ull a la xarxa viària amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment seguim parlant a aquesta hora d'aturades a l'autopista AP7 en els dos sentits, en sentit Tarragona, en sentit sud, entre Montmeló i Santa Perpètua, recordem que hi ha hagut un accident, i queda encara un carril tallat en aquest tram de ben bé uns 7 quilòmetres de lentitud amb aturades. En sentit nord, el tram, potser una mica encara més ple, és entre Rubí i Barberà del Vallès, uns altres 9 quilòmetres, en aquest cas en sentit Girona. A la resta de dies, trànsit més o menys habitual a aquesta hora de la tarda de divendres, sobretot la C58 i la C33 a Montcada, força plenes cap a Barcelona, també de sortida de la B20 o C32 a l'altura del Prat de Llobregat, i d'altra banda, les dues rondes on hi ha més volumes a les dues en sentit Besòs. És tot. Bona tarda.
Bona tarda i gràcies, Eduard. I la policia local de Sant Cugat ha localitzat la persona que presumptament va atropellar i una família que es dirigia cap a l'escola Gerber Orlac i després va fugir Albert Soler des de Cugat Mèdia.
Segons ha informat aquesta tarda l'Ajuntament de Sant Cugat en un comunicat, la localització ha estat possible gràcies a les càmeres de control i gestió del trànsit que hi ha a la ciutat. El cos de seguretat municipal ja ha posat en marxa les diligències per denunciar els fets i ho ha comunicat a la persona conductora del vehicle presumptament implicada. Els fets es van produir ahir, poc abans de les 9 del matí, a l'hora de l'entrada a l'escola, en el pas de vianants del carrer Josep Carner. Una mare amb els seus dos fills estava creuant el carrer quan el vehicle va topar amb ells. La filla va sortir il·lesa, però el fill i la mare van haver de ser traslladats a l'Hospital Mutu a Terrassa en estat menys greu. Des de l'Associació de Famílies de l'Escola, l'AFI, han advertit a Cugat Mèdia que aquest pas de vianants del carrer Josep Carner és perillós.
És una cantonada molt dolenta perquè per un costat els cotxes pugen, els altres baixen i poden mirar cap als dos costats. I solen anar bastant ràpid.
Des de l'Ajuntament revisaran a nivell tècnic la localització on es va produir l'accident per donar màximes garanties de seguretat als vianants, han dit.
Estarem atents a aquest tema. Avui que hem sabut que ha crescut un 33% la pobresa extrema a Catalunya per culpa de la pandèmia de la Covid, ho ha denunciat Creu Roja, que ha advertit que el 40% de les 400.000 persones que va atendre l'any passat es trobaven en extrema vulnerabilitat, la xifra més alta dels últims 5 anys. L'ONG alerta també del creixement de persones ateses per problemes de salut, el doble que el 2022, i de gent que necessita ajuda, per exemple, per al copagament de medicaments, ulleres o audífons.
Notícies en xarxa.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández i Jordi Mateu a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 3 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luis Mi Pérez.
Bona tarda, situació molt plàcida ja la que estem tenint aquest divendres. Hi ha alguns núvols que van esquitxant el sol, que bàsicament l'estan decorant, i com a molt al llarg d'aquesta tarda arribaran a caure algunes gotellades, alguns ruixadets molt poc importants a la serralada transversal o cap al massís de l'Albera, també a l'Alta Garrotxa. El vent s'ha anat encalmant, ja no tenim les ventades d'ahir del sud del país i la temperatura s'enfila, un ambient que està sent més agradable que no pas ahir. De fet, a l'Ebre arribarem a fregar els 25 graus les immediates hores. Durant el dissabte, un dia més càlid que avui, fregarem ja els 30 graus a l'Ebre i a les comarques de Ponent. Núvols en tindrem, però molt prims, seran núvols completament esfilagarsats, un palet més densos al Pirineu Lleidatà. I ja el diumenge n'apareixeran d'altres de núvols cap a la costa, fruit de la humitat. A la costa, per tant, baixarà una miqueta la temperatura, però a la resta del país els núvols seran escassos i la temperatura no afluixarà durant la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem d'una iniciativa impulsada per l'atenció primària del Prat, un grup de suport per a famílies amb fills amb TEA. En parlarem amb l'Emi Ruiz, que és infermera, i Miguel López, treballador social de pediatria, tots dos als caps del Prat de Llobregat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el possible aixecament de l'emergència per sequera i també per parlar dels peatges turístics. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Eloi Creus, traductor i filòleg. També sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Jordi Mateu. Repassarem les estrenes cinematogràfiques amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem i comencem la ronda d'actualitat per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La primera reunió de la comissió del nomenclàtor del mandat de l'actual govern municipal de Terrassa ha posat fil a l'agulla a un munt de peticions i propostes ciutadanes per donar noms a carrers i espais de la ciutat. Aquestes noves denominacions han de tenir un vincle directe amb Terrassa i, en última instància, han de ser aprovades per l'alcaldia. Un dels primers canvis serà la retirada del carrer Marquès de Comillas per la seva condició d'esclavista. Es farà un procés informatiu i participatiu molt veïnat per proposar un de nou. També es canviarà el nom de la plaça Joan Miró, que passarà a dir-se la plaça de l'exili. A més, el nom del polític Raimon Escudé passa a formar part de la bossa de noms del nomenclàtor, una petició que ve del passat mandat. El barri del segle XXI, i en concret en el nou àmbit de les Alevedrines, és on hi haurà més novetats. La plaça de les Ordidores es dirà finalment plaça del Gas. En aquesta zona també hi haurà la placeta de Joan Prat, l'últim alcalde republicà de la ciutat, el passatge de la historiadora Lourdes Plans, la plaça de Josep Senyer, prohom de la ciutat, a més de la placeta de Marta Mos, professora de la primera escola de ballet de Terrassa, i el passeig de Quitèria Tarragó, primera regidora terrassenca. Finalment es crearà el passatge de l'Alcuba en record del mas que hi va existir a aquesta zona.
Gràcies, Sergi. Seguim el repàs ara des de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Després de la polèmica dels últims dies per com els ànecs del Parc Catalunya estaven patint els efectes del buidatge del llac i la mort d'un exemplar arran de l'atac d'un gos, l'Ajuntament de Sabadell ja ha executat el trasllat d'una quinzena d'ànecs. Una part s'han portat a l'entorn del Ripoll i una altra a un refugi. Es tracta d'aquells ànecs que tenien dificultats per marxar del Parc Catalunya per si sols. La regidora de Benestar Animal, Laura Pineda, explica que s'han tractat tot un protocol per poder fer el trasllat amb garanties.
S'ha contractat una entitat especialista en aquest tipus de fauna perquè ens fes un informe de com calia procedir davant d'aquests ànecs que no podien marxar, i hem contractat una altra entitat que ha fet la captura d'aquests animals per portar-los allà on tocava. Doncs en aquest cas han hagut de marxar en un refugi per aquest tipus de fauna perquè, com dic, no tenen la capacitat de sobreviure.
La resta d'ànecs que queden al llac són exemplars que poden volar i que s'espera que marxin de manera espontània en les pròximes setmanes. Mentrestant, se'ls proporcionarà aigua i aliments, segons ha detallat la regidora. En paral·lel, l'Ajuntament ha tornat a reclamar a la Generalitat que els permeti reomplir el llac del Parc Catalunya amb aigua freàtica.
Gràcies, Pau. Ara ens n'anem fins al litoral, concretament des de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. El pregoner de les festes de maig, Enrique Tomàs, posarà en valor aquesta tarda el paper que ha jugat la ciutat i que l'ha vist créixer en el pregó d'enguany. Diu que ser de Badalona és un orgull, una ciutat mediterrània oberta al món en passat, present i molt de futur per endavant. De fet, també ha avançat que vol aconseguir que Badalona sigui la capital mundial del pernil. L'empresari basarà el seu pregó en les seves conviccions fermes sobre la ciutat per tirar endavant. I és que, segons Enrique Tomàs, Badalona és un municipi que té molt de potencial, més enllà de la cançó de Serrat. El pregoner assegura que és una ciutat que enamora amb els seus barris en contínua evolució i ha reivindicat el seu litoral com a atracció principal, que no té res a envejar, diu, amb Miami o Califòrnia. Ara treballa perquè Badalona esdevingui la capital mundial del pernil per visibilitzar un sector que, diu, té molta tradició a la ciutat.
Yo quiero conseguir que Badalona sea la capital mundial del jamón. Y no solo porque yo esté aquí. Ojo, la cantidad de gente que se dedica al jamón en la actualidad y en el pasado. Pero que tenemos el argudo, que tiene una tradición enorme, tenemos Criben, que lleva un montón de años vendiendo por otros sitios, tenemos un degüesador, degüesador Montigalá, que le degüesa prácticamente a todos los fabricantes de España. O sea, realmente hay una tradición jamonera en Badalona sorprendente.
Tomàs assegura que Badalona és un municipi amb un passat vinculat amb la història, però que també té un futur sempre obert al món. En aquest sentit, ha avançat que treballa en tres projectes relacionats amb la ciutat, com Baetulo, la festa mediterrània que tindrà lloc del 20 al 23 de juny a la platja del Coco.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Fundesplai preveu oferir aquest estiu més de 90.000 places, 1.100 tendes d'activitats entre casals, colònies, campaments, camps de treball i colònies en família i promoure 8.000 beques i ajuts. Tot plegat garantint que cap infant es quedi sense poder gaudir d'aquestes activitats lúdiques i educatives a través de la campanya solidària Fem possible un estiu per a tothom. Una campanya d'estiu que precisament donarà el tret de sortida aquest dissabte amb el gran dia de Fundesplai, la Festa Esplai. Tot un dia d'activitats que enguany, com a novetat, comptarà amb la gran festa del Ball del Bossa i d'aquí amb artistes com Sara Roy, Ginestà, Xiula, Edu Esteve, Su, Sofia Coll i Chung Man.
Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda, connectats. L'artista castellarenga Esteve Prat va inaugurar aquest dijous una exposició individual d'escultura titulada Fragments escultòrics, figura humana, que es pot visitar a la Galeria Art Nou 277 Art Gallery, al carrer Consell de Cent de Barcelona. A la mostra s'hi poden veure peces volumètriques confeccionades amb resines acríliques i epòxiques, partint de la figura humana, una temàtica que l'artista va començar a treballar l'any 2017 i que ja li ha inspirat nou sèries diferents en quant a tractament conceptual i tècnic, passant de la figuració a l'abstracció i de planimetries a volumetries.
Gràcies, Jaume. I abans d'acabar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Jordi Mateu. Jordi, bona tarda.
Bona tarda. Cada vegada estem més a prop l'arribada de l'estiu i amb una calor que sembla imminent, la coordinadora d'associacions de famílies d'alumnes, AFA, està preocupada pel benestar dels infants. Critica que amb les mesures aplicades per l'Ajuntament fins ara no n'hi haurà prou per fer front a les elevades temperatures. El passat 8 d'abril, després d'una manifestació multitudinària, van reunir-se a l'Ajuntament per estudiar les possibles vies per aplicar per abordar la calor a les aules i la manca d'obres als patis. La coordinadora es queixa que encara no ha rebut els informes municipals de les accions a dur a terme ni un calendari d'actuacions amb el que es comprometa, diu l'Ajuntament. La membre de la coordinadora de l'AFA, Alba Calvet, però, s'ha queixat que avui dia encara no hi han rebut.
Han fet poques accions i que les poques que han fet han sigut insuficients i no han aguantat les pluges d'aquests últims dies, que ja abans de les pluges alguns tendals ja queien, no és un tema de les males condicions atmosfèriques, és un tema de que no estaven ben instal·lades aquests tendals i aquestes coses, i que no tenim els informes que s'han sol·licitat diverses vegades.
Tot això reconeixen que sí que s'han començat a aplicar unes millores en les tres escoles amb una incorporació d'uns tendals.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebert.
Connectats, Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Els centres d'atenció primària del Prat han posat en marxa un grup de suport amb famílies que tenen fills amb trastorn d'espectre autista per acompanyar-los i donar-los suport en la gestió d'aquesta situació. Durant les sessions de grup es resolen dubtes i pors que els pares i mares expressen, alhora que es donen a conèixer els recursos existents per a aquestes famílies. Per saber més, anem fins al Prat de Llobregat i saludem el nostre company Jonathan Marín. Bona tarda, Jonathan.
Bona tarda. Aquesta iniciativa està liderada per un treballador social de pediatria i una infermera del CAP 17 de setembre que ja ens acompanya aquí a l'estudi del Prat de Ràdio. Emi Ruiz i Miguel López, molt bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Expliqueu-nos com sorgeix aquest grup de suport en famílies.
Doncs això és una iniciativa comunitària i les activitats comunitàries sempre sorgeixen de la necessitat de les famílies. I a partir d'aquesta detecció que es va veure a les consultes i de la demanda específica d'aquestes famílies, doncs juntament amb el Miguel vam dissenyar aquest projecte.
Sí, com diu la Emi, bueno, sorgeix de la necessitat de les mateixes famílies, no? De tenir un espai terapèutic per compartir, bueno, inquietuds, necessitats, no? Amb altres famílies que es troben en una mateixa situació, una situació similar.
Uh-huh. A partir de quina edat es pot detectar que l'infant té TEA?
Bueno, el TEA es parla d'un trastorn més generalitzat. A vegades arribar al diagnòstic final costa una mica, i el que sí que es comencen a veure ja des de bon inici, des de que són ben petits, pues petits trastorns que potser és un... Com, nosaltres al principi se li parla més de trastorns generalitzats del desenvolupament, no? Veiem i es detecten que hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar com hauria d'anar, no? Veiem aquest trastorn en el desenvolupament psicomotor, trastorns en la parla, en la manera de relacionar-se, com afronta els moments de rebequeries, i tot això, aquí ja són petits senyals d'alerta que anem dirigint a diferents professionals per poder fer un millor diagnòstic.
Mm-hmm. Detecteu que a les famílies els costa reconèixer o acceptar-ho? Mm.
Bueno, clar, és que el camí és llarg, moltes vegades.
És un dol, no? És un procés d'acceptació, no? De la realitat, no? Sí que és veritat que també crea molta angoixa el tema de no tenir a vegades un diagnòstic, de no saber què li passa al meu fill, no? De per què té aquests comportaments, per què té més dificultats en l'esfera social o tema de l'alimentació. I aquesta incertesa, no?, que crea el no tenir un diagnòstic, també, bueno, per això va sorgir la necessitat d'aquest espai, no?, per també compartir amb altres famílies, compartir necessitats, compartir inquietuds, no?, dels diferents àmbits, i poder, bueno, també nosaltres donar-li un enfocament més multidisciplinari, no?, que on venen diferents professionals, i donar resposta a les seves necessitats.
Perquè què pot suposar per a l'infant no fer l'acompanyament adequat?
Bueno, el que veiem és... O sigui, el que sí que hem vist realment és que aquest acompanyament i aquesta estimulació de forma precoç millora molt el desenvolupament final de l'infant. És a dir, milloren molt més a nivell de les actituds socials, sobretot, per exemple, no, ara que deia el Miguel del tema de l'alimentació, presenten molts trastorns d'alimentació, doncs un bon acompanyament, una bona reeducació en el moment de menjar més variat, perquè a vegades són molt selectius amb el que mengen. O sigui, és que és molt necessari aquest acompanyament. El que sí que hem vist des de les consultes i no, amb tota la progressió és que quan tu acompanyes un infant a una família, els resultats en positius s'eleven considerablement.
Parlem dels grup de suport. Com han anat aquestes primeres sessions? Quin ha estat el feedback que heu rebut per part de les famílies?
La veritat que les famílies estan molt contentes, també tenien la necessitat de poder tenir un espai, no, per a elles, no? Perquè quan van al metge, bueno, és una intervenció més centrada en l'infant, no? I per reforçar les habilitats de l'infant, però sí que és veritat que les famílies trobaven a faltar tenir un espai on poder elles també rebre una atenció, no? I llavors, bueno, el grup es diu Team Prat, i és un grup de suport familiar per, bueno, un espai terapèutic, no?, per poder compartir aquestes necessitats i, bueno, al fi i al cap, bueno, sentir-se acompanyats, no?, per altres famílies i també per als professionals que intervenen amb els seus fills. És una intervenció centrada en la família, perquè la família és qui millor coneix l'infant, no? És el referent de l'infant. Llavors, considerem important també cuidar la salut de les famílies per també promoure una major autonomia en els nens i reforçar positivament en el seu desenvolupament.
I com funcionen aquestes sessions?
Són, bueno, hem fet, aquest any és el primer any que fem el grup, no? És un total de 10 sessions, vam començar l'octubre i acaba el juliol, és una sessió per mes. Llavors, en aquestes sessions s'han convidat diferents professionals que intervenen amb els menors d'aquí del territori i donen resposta a les necessitats de les famílies en quant a l'àmbit que els hi preocupa, no? Per exemple, el tema de nutrició, tema de criança, tema de, bueno, del joc simbòlic, no? El tema de reforçar el joc o les habilitats socials. Bueno, venen diferents professionals com del CDIAP, CESMIC, el SOAF, que és un programa d'intervenció sistèmica en la família, on es pretén això, donar un espai, bueno, donar pautes més generals en aquest cas, però donar resposta a les necessitats de les famílies. També, bueno, venen, el grup dura 2 hores, una hora fan aquesta sessió, no?, els convidats, i després l'altra hora deixem perquè les famílies puguin compartir entre elles situacions que els preocupa del seu dia a dia i amb la, bueno, de la seva criança, no?
Comentaves ara aquests temes, per aquí van els majors dubtes de les famílies, tema d'alimentació, tema dels jocs.
El que més els preocupa és el tema de l'alimentació, el tema de les escoles, no?, dels recursos que hi ha, bueno, tant a l'àmbit educatiu com sanitari, el tema de, bueno, de tenir, bueno, que les escoles tinguin una adaptació, no?, en quant a les seves necessitats, no? I els preocupa això, el tema de la comunicació, la interacció a les escoles, que quan siguin més grans, que si els seus fills estaran protegits, no? si tindran una bona adaptació a quan passin a l'institut. Bueno, els preocupa el futur, no? la seva autonomia en el seu futur.
Nosaltres a la primera sessió els hi vam passar com una mena de qüestionari que de què volia que parléssim, no? Al final aquest grup està dissenyat una mica a mida de les necessitats d'aquest grup de famílies i amb això, amb les respostes que ells ens van donar en aquest primer dia, és això, no?, el que hem volgut fer. Hem anat convidant a diferents professionals del territori perquè puguin donar resposta a aquestes necessitats. Potser l'any que ve, quan iniciem un segon grup, ho tractem de manera diferent perquè les necessitats són unes altres, no? Aleshores, sempre hem intentat respectar molt la demanda de les famílies, què volen que treballem, i d'aquesta manera hem anat dissenyant. Pues, bueno, han vingut el director de Can Rigol per fer un acompanyament i explicar-los a les famílies els recursos educatius que poden trobar al municipi. Doncs venen CESMIC, CEDIAP, com diu el Miguel, han vingut les referents comunitàries del nostre centres a nivell de nutrició per poder donar aquest suport. És a dir, la idea és molt multidisciplinar, amb molts professionals perquè puguin enriquir al màxim i poder resoldre tots aquests dubtes que ells van tenint.
També comentaves, no?, que les sessions doneu aquestes pautes d'alimentació, no?, o també d'exercicis físics, entre altres. Ens podries detallar, per exemple, en què consisteixen?
En l'ambulatori, en el centre de salut, ara hi ha unes noves figures de comunitària que fan, bueno, tema de grups, no?, a la comunitat, amb unes necessitats molt específiques. Hi ha la figura del RABE, que és el referent de benestar emocional, de nutrició, de fisioteràpia. Llavors, el que es pretén en el grup és cuidar la salut dels pares, no?, reforçar la salut, el benestar emocional dels pares. Llavors, també es donen tècniques de relaxació, de com el maneig de l'ansietat, de, bueno, tot el relacionat amb el que provoca, no?, conviure amb un infant amb TEA que presenta unes necessitats especials i també que la criança sol ser una mica més complicat, no?, que amb un altre tipus de criança. Llavors, s'intenta donar cobertura en quant a tots els àmbits, no? Sí que és veritat que el tema de l'alimentació és un tema molt específic que s'ha de portar de forma individual amb cada infant, però aquí es pretén, bueno, es dona així més pautes generals. També lo important que les famílies posin cara, no?, a aquestes figures, a les perfils que treballen amb els seus infants i puguin expressar també les seves necessitats. Després sí que és veritat que cada nen és únic, no?, i cada nen presenta les seves necessitats, llavors això cal un abordatge més específic des d'un centre especialitzat. Però en el nostre grup pretenem millorar el benestar emocional dels pares perquè això repercuteix directament en l'infant.
En relació al que diu el Miguel ara m'ha vingut al cap una anècdota que va ser molt interessant referent al tema de l'alimentació, per exemple, que, no, com us he dit, no, són molt selectius a l'hora de menjar, i una mare va compartir la seva experiència positiva, quina tècnica havia fet servir i el que la vam convidar que a la propera sessió ella explicaria què havia fet i com havia millorat. Aleshores, explicar, no?, aquesta experiència en primera persona, va portar els recursos que havia fet servir i va explicar a la resta de famílies, va compartir amb la resta de famílies com ella havia aconseguit millorar l'alimentació del seu nen. Això és el que volem, no?, que entre tots, entre totes les famílies es vagin nodrint d'aquestes experiències i al final quan tu expliques una cosa en primera persona arriba molt més a l'altra i, bueno, veus que és possible, no?, perquè és cert que des de les consultes quan expliquem consells potser el poden entendre com algo molt més teòric, però explicat en primera persona i veure què ha funcionat, això és molt més enriquidor.
Clar, sí. Sí, ja, bueno, volies dir...
No, i també com en el grup ens centrem més a l'hora de fer el cribatge dels participants, ens hem centrat més en el malestar i en la sobrecàrrega dels pares, no tant en la gravetat del diagnòstic o de les característiques de l'infant. Són infants amb diferents edats, no? Són a ser també infants de 5 a 8 anys en una etapa primera en cada diagnòstic, però també l'enriquidor d'això és que les famílies poden compartir, no?, coses que els hi ha anat bé en tema de l'alimentació, que diu l'AMI, no?, un programa d'alimentació que es fa en Can Rigol, això li va venir molt bé al seu infant, no?, i ho va compartir amb el grup. Llavors, les famílies comparteixen, no?, i entre elles s'ajuden, i el nostre propòsit del grup era això, ampliar la xarxa, la seva xarxa, no?, i bueno, que elles puguin compartir les necessitats i que puguin, bueno, tenir que aprofitar aquest espai per crear grup, no?, que és com es diu el grup, no?, de Team Prat, crear grup entre els pares per en benefici també dels nens i dels propis pares.
Recentment també el Prat ha nascut TEA Prat, una associació per ajudar persones amb trastorn de l'espectre autista i les seves famílies. Existeixen sinergies entre aquests grups de suport i l'associació?
Sí, justament a la segona sessió va venir la presidenta de l'associació, va explicar, bueno, en quin procés en quina etapa estava això de l'associació, perquè sí que és veritat que ha començat fa poc, crec. I, bueno, arrel d'això també s'han vinculat moltes famílies a l'associació, que passa que estan, bueno, en construcció, no?
Sí,
no?
La...
Crec que encara no tenen... Estan lluitant per el tema de l'espai, de tenir un espai per poder donar cobertura. També volen fer grups, una atenció a l'infant, però sí que tenim contacte amb la fundadora.
Ja per acabar, considereu que la societat cada vegada té més present o més consciència sobre aquest tema? Si més no, doncs l'associació és un exemple.
Jo penso que sí, no? Que cada vegada hi ha menys estigma, no? En quant al tema de l'autisme. Que passa que també falta molta sensibilització, no? En tots els àmbits, no? Perquè això és com tot, no? Quan coneixes a una persona propera a tu que té TEA o altra condició, no? Empatitzes més, tens més aquesta sensibilitat. Llavors jo crec que falten més recursos, no? en tots els àmbits per treballar en aquesta sensibilització, per tenir, bueno, perquè aquests infants puguin tenir una atenció més especialitzada i això que pugui reforçar el seu desenvolupament. Però també es va parlar en el grup de les pròpies famílies que actuar de forma proactiva, no? Anar a les escoles i explicar bueno, les necessitats que presenten els seus fills i que perquè la resta de gent pugui entendre el seu comportament, perquè passa molt que explicaven al grup, no?, que potser anaven al parc i els seus fills tenien una conducta, bueno, que no era com la dels altres infants i que se sentien,
no?, prejutjats.
Llavors és, bueno, poder compartir, no?, i poder sensibilitzar en quant al tema de l'autisme.
Les famílies reconeixen, i això i ens ho van manifestar des de la primera sessió, l'agraïment d'aquest acompanyament, de necessiten l'impacte d'aquest diagnòstic. Bueno, condiciona molt la teva estructura que havies pensat a nivell familiar i a nivell d'acompanyament de la teva criatura. Aleshores, sentir-se recolzats, sentir-se que algú els hi pot donar aquest recurs i tenim aquesta mirada cap a la família és molt important, no? I, bueno, des del primer dia, la paraula que més es va repetir a la sessió era la de gràcies, no? Perquè aquest acompanyament és molt, molt, molt important i elles li donen molt de valor a la creació d'aquest grup de suport.
Emi Ruiz, Miguel López, moltes gràcies i molt bona tarda.
Gràcies.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dos minuts i mig els que passen ja de dos quarts de cinc de la tarda i ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb la Marina Domènech, que és estudiant de comunicació audiovisual i la tenim a Sabadell. Marina, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé. Molt sí? Contenta de que hi faci bon temps.
Ai, el temps. Ai, el temps. Parlarem d'aquí una estoneta.
Ara parlarem, temps. Sí, sí.
Sí, sí. Saludem el Jordi Gili, que és president d'Amics de la Sardana del Prat. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Tu també estàs content pel temps?
Jo estic content que hagi plogut i espero que continuï plovent uns quants dies més.
Diuen que sí.
Que el cap de setmana, si ens deixa tranquils, fantàstic, però que plogui. Si pot ser per les nits, molt millor.
Sí, quan
sí,
estem tots
sí, pot ser, sí.
Descansant.
Per demanar que no ho quedi.
I tant. I Juan Merino, jubilat i activista aquí a l'estudi de Sant Cugat. Com estàs, Juan?
Molt bé.
També
molt bé. Bona tarda.
Celebrant el temps?
Sí, no hi ha que celebrar el temps. No? El que passa és que tenim al matí està bé la temperatura, però després però al migdia ja se posa la temperatura una mica forta, eh?
Sí, a la franja central del dia,
la franja central
les temperatures
del dia,
es noten. Fa calor, però sí que és cert que a primera hora del matí, sí, també al vespre, es nota la baixada
Allà a la muntanya refrescarà, a la floresta.
A la floresta refresca. Bé, doncs per què dèiem que parlaríem del temps? Perquè, efectivament, com tots sabeu, sembla que el govern podria decidir la setmana que ve, s'ho està plantejant, si aixeca l'emergència per sequera. sembla com si aquestes últimes pluges han estat suficients per dir, bueno, doncs ara ja ens podem descordar una miqueta i ens podem desfogar, no?, de totes aquestes estretors que hem tingut. Però vaja, ho està valorant. No sabem encara què decidiran. En tot cas, sembla que serà dijous quan ho anunciaran. I no sé què és el que espereu que facin o què és el que faríeu vosaltres en lloc del govern. Jordi, tu creus que és una bona idea afluixar? O...
Jo penso que possiblement en alguns aspectes és necessari afluixar. I em refereixo especialment doncs, a les granges, o sigui, el tema de la ramaderia, alguns aspectes de l'agricultura, etcètera, etcètera, però afluixar una miqueta amb molta mesura, perquè ha plogut, és veritat, hi ha reserves de neu i creixeran més les reserves, però només que tinguem un estiu i una resta de primavera com l'any passat, quan arribem al setembre tornarem a estar amb l'aigua al coll al revés, eh?
Ja. Sí.
Per tant, a mi em dóna la sensació que hi ha el perill de que a vegades s'enxampli una miqueta més la màniga perquè estem en una setmana de campanya electoral. Crec que s'hauria de ser molt curós en quins aspectes molt puntuals es poden relaxar. Si aquests aspectes van ser començar a omplir piscines privades, començar a regar no sé què, no sé quantos, en 4 dies ens patem les reserves.
I què diu la Marina?
Jo penso el mateix, que no hauríem d'afluixar i que si afluixem sigui per algunes coses concretes. Però això sí, per omplir per piscines d'hotels, perquè vinguin 4 guiris i es facin la foto d'Instagram i es banyin, no.
Juanito.
Sí, sembla que estem tots d'acord en que no. Que no s'afluixi la cosa. Bueno, jo, com el que diu el Jordi i la Marina, o sea, si és algo, alguna excepció, com les granges o el que és l'agricultura, si hi ha alguna excepció, jo penso que tenien que continuar tots igual com està fins ara. Tenen en compte de que si se levanta una mica la mà, o sea, ja la cosa, la gent, podrà, la dieta la podran usar més, no? I jo penso que estem bé així com estem ara. I des de luego hi ha molt poca aigua a l'espantat encara i l'estiu és possible que venga molt fort, per tant, és millor que continuen com estem ara i que la reserva se vagin ampliant, que arreglen les canonades, que no hi ha més fuites d'aigua, que és el que tenen que fer, i així poden tenir un estiu tranquil.
Perquè una mica la sensació seria com el refrany aquell que diu per...
Pampa hoy, hambre para mañana.
Exacte. Sí. És aquesta la referència.
I he de tenir en compte una cosa només, que ja venia dit, o sigui, que els pantans, o sigui, el de Boadella només que ha pujat un 3%, el de Sau té un 5,4, Sus queda 5,5, la Llosa del Cabal 6,6, o sea, és poca cosa. Jo crec que no, que tenien que continuar així. Tenien les mides que estan i que tenien igual. I a part d'això, tenien que fer una moratòria a les piscines, o sea, no fer piscines. I a més, que no s'omplen les piscines per res.
Marina, què anaves a apuntar?
No, res, estic totalment d'acord amb que hem notat una millora i per poca que sigui una millora i a partir d'aquí ja ens hem relaxat i jo crec que no ens hauríem de relaxar.
En absolut.
Perquè tot i que es... Jordi, ara, tot i que es compta amb el desglaç, no?, de la neu que ha caigut, tampoc no ha sigut una gran nevada la que hi ha hagut aquesta temporada als Pirineus. Vull dir que sí, que l'aigua desglaçarà, però que això durarà 4 dies, no? No? Imaginem? Deixa'm el Jordi, vinga.
Sí, no, jo el que volia dir és que crec que la immensa majoria de la ciutadania, si som mitjanament conscients, les mesures de no de restricció d'aigües que no n'hem tingut en els nostres domicilis, sinó les mesures de racionalitzar l'aigua, doncs de procurar això de tancar l'aixeta, tal, que al cap de la setmana, al cap dels mesos, són molts i molts i molts litres que es perden, jo crec que això, fonamentalment, ho seguirem fent. El problema és que sempre hi ha qui vetlla pels despistats I si s'aixeca una mica la veda, llavors doncs es farà un ús, un mal ús. Es pot fer, vaja, es pot fer un mal ús d'aquesta aigua per interessos econòmics, etcètera, etcètera. I aquí és on crec jo que l'administració hauria de ser molt seriosa.
Bueno, és possible que a lo millor, com deia abans el Jordi, diga, bueno, no sé per què, però a lo millor és algun... Jo tinc campanya electoral i, bueno, vamos a fer una d'aquesta, no?, perquè la gent se relaxi. Però no, no, no tenim que relaxar en absolut. O sigui, la gent tenim que continuar igual. Ja sabem que sempre, cada vegada que hi ha qualsevol problema al país, o sigui, els que tenim que sacrificar sempre són els de sota, no? O sigui, perquè, lògicament, els polítics i tota la gent que mana, aquests continuen con les seves, no? Perquè, clar, si tenim que parlar de l'aigua, pues, bueno, ja la podien haver arreglat des del 2008. I hem tocat una altra vegada la mateixa pedra, no? No s'ha arreglat res. I a més estarem un munt de, ara Dios, que faran coses, estarem un grapat d'anys aquí per terminar d'arreglar tot. Jo penso que se tendrían que poner les piles, i a més, jo soy de los que tenían que sancionar a los polítics.
És cert que els experts han desaconsellat en general que es flexibilitzi aquestes restriccions abans de l'estiu, pel que ja estem comentant, però tenint en compte que la tendència serà aquesta, vull dir que anirem patint cada any aquestes mateixes situacions. En el cas que la setmana que ve el govern decideixi que deixa una miqueta de màniga ampla, estaria bé, segons vosaltres, que efectivament es permetés o es donés una certa llicència a les necessitats reals, que no pas de manera generalitzada, com abans estàveu apuntant? O sigui, estaria bé que el govern
casos
actués
concrets,
així, clar. Sí, el cas de l'agricultura i tot això.
Exactament, casos concrets, o sigui, res més. Jo penso que la ciutadania ara està en un moment que està responent a tot el que se l'ha demanat, no? I com que la cosa està bé, no tenim que deixar-la. Si el que està bé, no tocar-lo més, perquè si no, la liem. Entonces perdrem molta aigua.
No, i fonamentalment, el que s'ha augmentat abans, un pla seriós d'evitar que el 25% de la nostra aigua potable se'n vagi pels forats i pels defectes de les canonades. Que això no és d'abans d'ahir. Això, ja, en aquesta tertúlia ens hem acudit 3 o 4 vegades ja. Sí, sí, sí. Tema, però és que això és escandalós. És difícil. Sí. Jo, com heu dit, soc del Prat. I el Prat aquest tema s'ha cuidat molt. Malgrat això, i que pràcticament la immensa majoria de canonades són relativament noves, encara, malgrat això, es perd aproximadament entre un 8 i un 9% de l'aigua, una part per captures, diguem-ne, il·legals, i una petita part també per fuites que poden haver-hi. D'aquí al 25% que es perd a nivell de Catalunya, hi ha molta feina a fer.
Sí, però jo també el que crec que aquí tindrien que fer un pensament, tenint en compte de que la majoria, pues jo penso que quasi totes les empreses d'aigua que hi ha en l'àrea metropolitana, totes són privades, tenien que fer un repensament i fer-les públiques. I perquè l'aigua és un bé comú i és per tots. I el que no pot ser que de l'aigua se faci un negoci. I clar, aquestes empreses volen tenir beneficis, no? I clar, lògicament, així s'espera el que passa amb totes les canonades i amb aquesta situació. Llavors, això tenien que pensar-lo una mica, i els polítics tindrien que... Com pensa aquí? Jo penso que si anem de cara a lo que és l'aigua tenia que estar municipalitzat, que siga empresa pública con controls, lògicament, no que luego després no digui, és que com és públic aquí tothom se la passa, no? No, no, empresa pública i que baixi el cànon de l'aigua i que triguin els impostos de la línia de lo que és la factura.
El que apuntaves abans tu, Marina, sobre el turisme, clar, resulta que són els municipis qui tenen la potestat de decidir si en els municipis on el topall se supera, de demanar en els al sector hoteler que rebaixin el consum de l'aigua, però igualment, això seria un cas de primera necessitat o com ho veieu vosaltres?
Home, el turisme al final jo estic bastant en contra de la massificació i de bueno, això, començar a omplir piscines i després nosaltres doncs no tinguem aigua per fer coses bàsiques. I que es flexibilitzin les mesures segons el criteri de tu tens més turisme, tu tens menys, tu tens més hotels, tu tens més piscines privades a omplir, tu no, doncs no em sembla una cosa justa, perquè al final és el que dèiem, aquí hi ha l'interès d'unes empreses privades al darrere i el benefici d'uns pocs, i els altres, els de baix, com dèiem abans, que ens bombin.
De totes maneres, estem parlant, quan parlem del turisme, fonamentalment parlem del turisme de costa.
Sí.
Que vol dir que tal com hi ha el propi gremi, o com se digui, d'hotelers, ja en algunes zones han llogat, han comprat, estan construint, el que sigui, desaladores.
Sí.
Per tant, hi ha una solució. Hi ha un remei, pot ser més o menys barat, pot ser més o menys car, però hi ha una solució per no haver de gastar aigua de la ciutat, per entendre'ns, per omplir les piscines i aquestes coses. Això és molt més complicat quan estem parlant de terres d'interior, que vol dir transportar l'aigua, bueno, que pràcticament no és factible portar l'aigua de mar, dessalar-la, regar els camps, o etcètera, etcètera, no? Per tant, bueno, doncs, aquestes piscines ja es poden omplir, hi ha fórmules perquè no perjudiqui el conjunt.
Bé, en primer lloc, o sigui, jo volia parlar, estem parlant de que els agricultors, la ramaderia, tots, o sigui, que aquests tenen l'aigua, que també tenen el 80% més, no? Jo estaria en contra, estic en contra també de les concessions que tenen els camps de golf, que li dan els permisos, la concessió que li da l'ACA. Si, per què no se li treu aquesta aigua? Per què? Perquè són pous, però aquests són per a tots també. Els aquífers són per a tots. No considero justo que els camps de golf tinguin concessió de l'ACA i se le restringuin a los pallesos l'aigua. I sobre esto de la desaladora, jo no sé, però per la desaladora que s'està muntant necessitem més electricitat, no sé com la fabricarem per aportar-la, i a més tinc una altra qüestió, que és la salmorra. Què fem amb ella? Que la deixem al mar, la tirem, destrossem tot el que és la costa, tota la fauna que hi ha ahí. No ho sé, hauria que pensar-se també per a veure si va venir ara la febre de les desaladores.
Però el tema de les desaladores era per omplir piscines.
Sí, per als hotels.
Però una altra cosa és el consum d'aigua que fan els turistes als hotels, que
sí.
És un excés de consum d'aigua.
Bueno, pues, o una de dos, o se le posa un impost més... Com a Venècia, no?
Ara anirem.
O sigui, amb impost...
Que la paguen, que la
paguen. No tenim aigua, eh? Amb impost sol no tenim litros d'aigua.
Bueno, no, vull dir l'impost, vull dir que li paguen... O sigui, que paguen l'aigua que gasten. Que paguen l'aigua que gasten. Que tinguin els contadors allà en l'hotel. Si vostè gasta tanta aigua, vostè paga l'aigua que gasta.
Ho fem com els gimnasos, que posem una dutxa amb un temporitzador i es va pagant, i així la gent gasta menys. Això és efectiu. Als gimnasos la gent es dutxa molt ràpid.
Pues que posin els contadors també a los hotels i que paguin l'aigua que gasten.
Clar. A l'hotel et dutxa sense preocupar-te, no? Clar. Perquè no estàs a casa.
No tenim per què pagar el ciutadà de l'aigua que gasten els turistes.
Ara que parlàveu de Venècia i estem parlant de turisme, precisament, ja hem passat la primera setmana posant a prova aquest cànon, aquest peatge turístic que fan pagar a la gent que vol anar a passejar pels carrers, turistes, eh? Si no estan allotjats en un hotel. Això què significa? Doncs que hi ha uns controls pels quals has de passar o prèviament treure el teu tiquet, no?, per poder accedir el que seria el centre de Venècia. 5 euros. Hi ha gustos per tot, però clar, és una mesura per dissuadir el volum de turistes que acaben passant diàriament i ja imagineu-vos el cap de l'any. No sé si és una fórmula que a vosaltres us convenç i si és una manera que vosaltres també podríeu pensar, mira, potser no sé si Barcelona o llocs concrets de turisme massificat es podrien posar en pràctica.
Home, jo estic d'acord amb el que estan fent ara mateix Venècia. Sí, més que nada per la notícia com sortia, si mira els números que estan donant, tenim Barcelona que ja comença a ser també un parc temàtic. No? Aquest és el problema. I que estan eixant a la gent fora. I resulta que en Venècia en 10 anys ha perdut 14.000 persones que han marxat, i ara la concessió de pisos que n'hi ha, pues estan esperant que terminen per muntar pisos turístics a més. O sea, ja és un parc temàtic. Lo estan dient los italians. I bueno, lo estem dient nosaltres aquí a Barcelona. Jo estic a favor d'això.
De pagar un peatge per accedir a llocs on la gent vol anar a fer turisme?
Ten en compte que moltes vegades arriben los transatlantics aquests aquí i només que se passean per la Rambla... Si és que agafen qualsevol cosa d'allà de los quioscos o algo. No és un turisme que com el que ve al Paseo de Gràcia, que ve a de compras, no? Eso es una altra cosa. És un turisme de qualitat. Hoy día, además, com estan los low cost i estas coses que fan, està tirat. O sea, jo lo pondria.
Marina.
Jo no estic a favor del peatge, perquè al final... O sigui, és el que dius, eh? Ja està, ja de per si ja és un parc d'atraccions, no? Però posar un peatge i posar una entrada és oficialitzar-ho. I donar peu a que segueixi fent, perquè al final jo crec que el turista seguirà venint. Potser un altre tipus de turisme, perquè potser no tothom vol pagar 5 euros, que 5 euros és poc, però potser algú es frena i diu, vale, doncs no vindré perquè hi ha aquest peatge, no? Però igualment jo crec que la gent seguirà venint i al final és oficialitzar-ho. Fer-ho una atracció turística, convertir una ciutat en això, en un zoo, en un parc d'atraccions, en Disneylàndia, on algú ve, paga una entrada i es creu ja que és l'amo d'aquí, de la ciutat, no? I en realitat no és així, hi ha gent que hi viu i crec que és com deshumanitzar també el lloc.
Jordi.
Sí. Jo crec que el problema és molt més profund que pagar 5 euros o 8 euros o el que sigui, perquè ara imaginem-nos a Barcelona, perquè els turistes que venen a passar un dia hagin de pagar aquesta taxa, quin exèrcit de cobradors d'aquesta o de controladors podríem de menester i què ens costaria això?
Sí.
Això per una banda. Per una altra banda... I és una qüestió de concepció de ciutat. Jo fa molts anys que em poso malalt quan veig a Barcelona que segons quins espais queden buits perquè doncs on hi havia un taller, una fàbrica, no sé què tal, s'enderroca i allà s'hi construeix. Vinga, anem construint. I ens passa, com deia un cap que havia tingut jo, molt, molt flamenco, ell encara que era de Salamanca, però deia que crecemos para dentro. No ens expandim, crecemos para dentro. I llavors què passa? Que Barcelona i l'entorn metropolità més proper estem atapeïts.
Sí.
Atapeïts. Tu comences a Badalona i podries anar seguint fins a Castelldefels sense saber si passaves per Viladecans o per... Això, no hi som a temps, òbviament, d'això. El que sí que som a temps és d'evitar que això vagi a més. I, per tant, doncs aquesta quantitat d'hotels, tot això que està construint a Barcelona, bueno, que vinguin a Catalunya, però fem unes bones comunicacions de la zona de Manresa, d'Igualada, de tal, que amb un bon servei públic puguin accedir a la ciutat, això voldria dir menys cotxes per la gent que vivim aquí, i voldria dir que no hauria de passar això que malauradament està passant, que estem foragitant a la gent dels pobles i de les ciutats, que aquí al Prat els preus de la vivenda s'han disparat de barbaritat.
Doncs, pues bueno, canviem de política i fem una política
descentralitzadora.
A peu de terra,
clar,
no?
Clar.
Doncs, agafem i diu, bueno, per què los comerços, se tanca un comerç antic i ara aquí ponen una botiga de ropa para turistes. Pues no, tiene que haver una ordenança, que això no se pot fer aquí. Doncs, no permetem que los pisos, que se haga reforma de pisos, només que para turista, para fer-lo para turista. Sí. Posem lleis perquè això haya un control, que podran controlar que venga la gent que nosaltres necessitem, o que, bueno, poden venir tothom, però ja saps a lo que venen, no? No podran vindre aquí mai a fer el que estan parlant, o d'un zoo, d'un parc temàtic, o lo que sigui. Però fent les polítiques efectives para que això no ocurra. Però és que no s'està fent res. No s'està fent res en aquest sentit. Estan m'enganxa, i tothom va a la seu. Clar, lo más fácil és lo que he dit jo, no? Posem el peatge, vale, sí, portar... No me recordo.
Però és que com sí, que no acaba de dissuadir la Marina.
La Marina. No, com deia la Marina, no. Sí, claro, eso es... Luego después lo que pasa aquí, cuando posa una llei en aquest país, se queda per sempre i luego después nosaltres pagarem les conseqüències. Ja lo sé. Però alguna solució tenim que posar. I los polítics tenen que posar-se ja a treballar sobre aquest tema.
Sabeu quina és l'altra part de la solució que proposen a Venècia, a part d'instaurar aquest peatge, que segons l'Ajuntament està funcionant bé i segons l'associació de veïns, que està ja fins al gorro de tants visitants, no estan d'acord amb la mesura. La segona part és posar un límit d'entrades disponibles.
Això també.
Clar, però és veritat que un emplaçament com Venècia, dius, ho pots acotar d'alguna manera, però com ho fas a Barcelona?
Però és que sí, però és que de Venècia s'han marxat 20.000 persones. I és que d'aquí de Barcelona no sé quanta gent, quants milers han marxat. I s'ha marxat, i això està marxant per no tenir unes polítiques adequades a...
Polítiques. Sí. Doncs en parlarem un altre dia, perquè ara ja no ens queda temps. Farem com en Tipicoll, que també parlàvem aquesta setmana, i la setmana que ve parlarem del govern.
Del govern
doncs també. Ja ho intentarem fer. Jordi, Marina, Juan, que vagi molt bé el cap de setmana. Bona tarda.
Vinga,
bona igualment, tarda. Una abraçada a tothom.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Fixament i penso qui la infantesa et va robar i miro a dins meu i penso no se't pot estimar. Tants petons queden per fer a la compta dels pendents. Tants dies per estrenar i un passat per oblidar. Però sempre a punt tens un somriure per tothom i dones llum i dones vida i dones al teu món. El teu passat es va esvaint, te'n pots escapar.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Med.